Bon dia. L'Ajuntament d'Olot ha aprovat els pressupostos pel 2024.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Té tot la raó. La comarca n'hem estat capaços de fer segurament amb dos grans projectes de ciutat, que és la variant i la planta, doncs no hem estat a l'alçada. Però jo li recordo que no ha estat primer que la competència de les dues infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Això el primer. I que, per tant, a la Generalitat hi hem governat, però també hi han governat vostès. Li vull recordar durant 7 anys, a més anys, amb molts diners, i tampoc han estat capaços de fer-ho. I a la ciutat vostès han governat, també han governat nosaltres, i per tant, crec que en percentatges segurament diferents, però tots tenim la nostra quota de responsabilitat.
És el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vayreda. Els comptes tiren endavant amb els vots favorables de l'equip de govern, Junts i Esquerra, PSC i Activem Olot s'han abstingut i la CUP i Vox hi han votat en contra. Les ordenances fiscals també queden aprovades, tot i que el PSC s'ha mostrat molt crític amb l'equip de govern per la gestió dels residus, tant a nivell de ciutat com a nivell comarcal. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres, 27 d'octubre de 2023, i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Les treballadores del Consorci d'Acció Social demanen millores laborals en el ple de l'Ajuntament d'Olot. Una trentena de treballadores han assistit al Saló de Sessions aquest dijous. La portaveu del comitè d'empresa, Marta Teixidor, ha llegit el comunicat davant el plenari on reclamen unes millores laborals necessàries i urgents.
A dia d'avui tenim la relació a llocs de treball de 2 anys feta, ens falta acabar-ne una i el compromís que va agafar el Consell Comarcal és que a final d'any tindríem aquesta relació. La relació amb l'Ajuntament d'Olot bàsicament és que també forma part de la comarca i tot i que el conveni el tenim amb el Consell, sí que la nostra tasca repercuteix moltíssim a molta gent de la ciutat d'Olot i per tant també considerem que és bo poder venir a aquest ple i que els grups municipals d'aquí doncs també ho escoltin.
I aquest dissabte canviant d'hora anem a l'horari d'hivern i és que la gran majoria dels comerciants d'Olot afirmen que aquest canvi d'hora els perjudica. Expliquen que en fer-se fosc més aviat provoca que als voltants de les 7 del vespre ja no hi quedi gaire ningú pels carrers. Alguns comerciants demanen que no es toqui l'hora o bé que s'adapti l'horari dels comerços.
A nivell de comerç, doncs tampoc és que ens beneficiï massa, perquè el carrer de Sant Rafel ja és un carrer, bueno, suposo com tot Olot, que molt aviat de la tarda ja queden els carrers buits.
L'ambient que puguis veure en el carrer quan canvien l'hora, clar, si fos més aviat, no veus quasi bé ningú.
Parcialment sí que m'afecta perquè ja ara en aquest moment a les 8 ja el carrer queda buit, això vol dir que la setmana que ve a les 7 ja no hi haurà ningú.
Que s'ha retirat el client conforme canvia l'hora, perquè la nit arriba abans, és a dir, es fa fosc molt abans, la gent tenen ganes ja de retirar-se.
I els Premis 100% Emprenedors se celebraran a principis de l'any que ve. Aquest canvi es deu al fet que, segons la regidora d'Empresa de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, el consistori està preparant un gran esdeveniment per celebrar la 10a edició del Garrotxa Empren. Es preveu que aquest acte tingui molta participació dels veïns i veïnes d'Olot i reconegui també els premiats d'altres edicions.
Canviem una mica el format i el que farem, com que celebrem aquests 10 anys i volem fer una gran celebració i també un gran reconeixement, per tant els premis els farem entre el març i el maig de l'any vinent. Molta participació de la població, molta participació dels joves i a més de reconèixer els premiats que hi puguin haver de cara a aquest any vinent, també farem un gran reconeixement a tots aquests 10 anys de trajectòria i a tots aquests projectes que han estat premiats durant aquests 10 anys.
I ja és època de castanyes i l'Anàsia, la castanyera del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, torna a sortir als carrers i, sobretot, a les escoles i residències. El personatge va ser creat per reivindicar les nostres tradicions i, sobretot, per ser valorada entre els més petits i els més grans. L'acte central tindrà lloc el dia 28 a la plaça Mercat, ho explica la presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques, Adela Moya.
Reivindicar una mica les nostres tradicions i la nostra cultura, deixant a part altres modes, que totes són ben...
Són acceptables.
Són acceptables, exacte, però la nostra tradició de la castanyera es havia de reivindicar i portar-la a les escoles, principalment a les escoles amb el públic més petit.
I en l'àmbit esportiu, la Unió Esportiva Olot busca la quarta victòria consecutiva a la Lliga a Mollerussa. Els lleidatans són 8ens a la taula i a casa ho han guanyat absolutament tot. Els olotins hi arriben líders i amb els ànims als núvols després de destronar el líder l'Hospitalet. Dolerat el dubte de Blázquez.
hem de saber la dificultat que té i donar-li el valor. La veritat és que el que hem fet és increïble, vull dir, jo no ho he fet en cap equip i si mires una mica les situacions de partit de 3 setmanes és molt difícil que un equip guanyi 3 partits i més amb la transcendència que era aquest, no? Amb la qual cosa, vull dir, li hem de donar un 10 a l'equip i, bueno, i considerar que hem de seguir en aquesta línia perquè és la bona.
Besalú Cros amplia fins als 350 atletes les places de la cursa de muntanya. La decisió s'ha pres arran de la gran resposta del curs passat. El recorregut llarg s'ha ampliat enguany fins als 20 km, mentre que el curt mantindrà la distància de 13. Els circuits transcorren bàsicament en corriols. La sortida es farà aquest diumenge a les 9 del matí des de la plaça Llibertat de Besalú. En parla un dels organitzadors, Marc Boada.
Doncs aquest any ampliem la distància de la llarga a 20 km, el que ens permet pujar al Montcal, arribarem fins a Beuda i després ja anirem de tornada i disposarem de dos avituallaments i la curta mantindrem els 13 quilòmetres i doncs, disfrutarem dels recorreguts d'aquí a Palera.
I avui a la contraportada, la por i el misteri es tornaran a apoderar de Sant Esteve d'en Bas aquest dissabte. Petits i adults podran gaudir de la 8a edició de la Nit de la Por, organitzada per les MAMS. Comptarà un any més amb dues franges horàries diferents. En parla la presidenta de les MAMS, Rosa Sinyol.
Sempre aconseguim que els nens petits vinguin a aquesta franja, però clar, això depèn de cada nen, perquè hi ha nens que amb 8 anys poden tenir por i nens que amb 3 anys no en tenen de por. Vull dir que això és molt relatiu, però que sí que diem a la gent que si volen veure, sobretot els llums i tot, els decorats millor, és millor la segona franja.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I què passa a Catalunya, Espanya i el món? Doncs que les infeccions de transmissió sexual estan en augment a Europa, alerten d'un màxim històric. Un grup d'investigadors adverteix del ressorgiment de casos d'infeccions com la gonorrea, la sífilis o l'UVH en la darrera dècada. Un cotxe embesteix un grup de ciclistes en una marxa pro-Palestina a Madrid. El conductor, que es va lliurar després de fugir, va causar ferides lleus a 5 persones i una altra va haver de ser traslladada a l'hospital. Esquerra Republicana comunica al PSOE que les negociacions estan en risc i apunta a la ministra d'Hisenda. Fons de la formació republicana avisen que no volen una negociació d'última hora i que cal parlar a l'hora d'amnistia, rodalies i el finançament. Ja en l'àmbit internacional, els pecaris de Cullar, un mal de cap per a un dels camps de golf més prestigiosos d'Arizona. Un dels encarregats de jardineria del Seven Canyons Golf Club de Sedona ha publicat vídeos de les destrosses a les xarxes i molts usuaris s'han posicionat al costat dels animals. La guerra a Gaza posa entre bancs a les relacions d'Israel amb els països veïns. Els països que van signar els acords d'Abraham s'han vist obligats a criticar l'ofensiva israeliana a Gaza, però reconeixen el dret d'Israel a defensar-se. I la Unió Europea aprova per unanimitat demanar pauses i corredors humanitaris a Gaza. Alguns països havien proposat un alto el foc, però estats aliats d'Israel hi estaven en contra.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La notícia de les últimes hores ha estat el vent, vent que va arribar ahir als 90 km per hora a Sant Feliu de Pallerol, 55 km per hora a Olot i a dalt de tot de Vallter a Ull de Ter, 2.400 metres, 127 km per hora. Una ventada molt forta també, 130 km per hora a dalt de tot del Montseny. Bé, ahir va arribar algun plogim a la Cerdanya, última hora del dia cap a la nit, al Ripollès entre mig litre i 2 litres amb un dia de molt vent també a alta muntanya. I avui, bé, restes de núvols, alguna gotellada, pot caure al nord de Girona, bàsicament l'Albera, l'Alt Empordà, Ripollès, potser Alta Garrotxa a primera hora, però tot això anirà marxant. Per tant, un dia mig ennuvolat al matí, a la tarda amb clarianes aquest divendres, temperatures que poden baixar lleugerament. Ahir vam tenir 10 i 22 de temperatures extremes aquí a Olot, a Vic mínima 10, màxima 23, i les més altes van arribar als 27 graus a la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners o també a Vilobí d'Onyà. Cap de setmana marcat per una temperatura una mica més baixa de nit, mínimes de 6, 7, 8 a la Garrotxa i Osona, però de dia es recuperen lleugerament, novament màximes de 20 a 25. Tot això sense cap mena de canvi, dissabte assolellat i diumenge a última hora arriba un front molt desgastat, ja bàsicament la nit de diumenge i dilluns, amb 4 gotes al Pirineu.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, entrem a desgranar tota l'actualitat, i és que l'Ajuntament d'Olot ha aprovat els pressupostos pel 2024. Els comptes tiren endavant amb els vots favorables de l'equip de govern, Junts i Esquerra. PSC i Activem Olot s'han abstingut i la CUP i Vox hi ha votat en contra. Les ordenances fiscals també queden aprovades, tot i que el PSC s'ha mostrat molt crític amb l'equip de govern per la gestió dels residus tant a nivell de ciutat com a nivell comarcal. Hi ha assistit en Gerard Puigdemont.
L'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot ha aprovat el pressupost de 44 milions d'euros pel 2024 amb els vots favorables dels regidors de Junts i Esquerra, els quals han destacat l'increment de 300.000 euros respecte a l'any passat. Activem Olot s'ha abstingut a la votació i han destacat els acords aconseguits amb l'equip de govern, entre els quals destaca la implementació d'una policia de barri, l'augment de recursos per millorar el nucli antic o l'estudi per traslladar l'actual ambulatori a l'edifici de l'antic Hospital Sant Jaume. També s'ha abstingut el PSC, qui han assegurat que han trobat a faltar una partida pel nou edifici de la brigada municipal. Segons la CUP, als pressupostos no hi ha partides per a participació ciutadana i critica els recursos per a Espai Cràter o per a l'Escola Noima. Per això el grup municipal ha votat en contra dels pressupostos i ha evidenciat, segurament per primer cop al plenari, el distanciament amb Esquerra Republicana a la ciutat després del pacte d'Esquerres frustrat. En parla la seva portaveu, Sílvia Pagès.
El grup municipal de la CUP no comparteix el model de ciutat que està perpetuant l'actual equip de govern, que no difereix gens en res del de les legislatures anteriors, tot i l'entrada d'Esquerra Republicana en aquest nou govern.
Qui també ha votat en contra dels pressupostos ha estat Vox. També han tirat endavant les ordenances fiscals amb els vots favorables de Junts i Esquerra i amb crítiques per part de l'oposició per l'augment de taxa d'escombraries i de la gestió dels residus que s'està fent a la ciutat. Els qui s'han mostrat més crítics amb les ordenances ha estat el PSC. La portaveu Marina Alegre ha assegurat que en el tema de les deixalles no es treballa prou en fer pedagogia, que les campanyes per reciclar millor no estaven resultant eficients i que no sempre era fàcil poder trobar contenidors a la ciutat on poder reciclar bé. També han criticat la que asseguren que ha estat una mala gestió de l'equip de govern tant a l'Ajuntament com al Consell Comarcal en relació a la qüestió dels residus.
Per si la feina l'haguessin fet ben feta, ja faria anys que tindríem construïda, per exemple, la planta de triatge de Sant Jaume Llierca. Sabem que el Centre Integral de Gestió de Residus, que estarà ubicat a les instal·lacions de l'actual abocador comarcal de Beuda, està en marxa, però en un estat molt embrionari. És un projecte molt ambiciós que no estarà acabat demà ni demà passat. I, mentrestant, no podem continuar carregant econòmicament a la ciutadania per una gestió mal feta. Per tant, el nostre vot serà contrari a les ordenances. Seran aprovades per la majoria que governa la ciutat, però amb el nostre vot contrari. Aquest és un vot crític per la manca de lideratge de la comarca per resoldre el tema de les deixalles.
El primer tinent d'alcalde, Estanis Vaireda, ha reconegut a la regidora socialista que no havien fet els deures, però també li ha volgut sobreposar part de la responsabilitat.
Té tota la raó. La comarca n'hem estat capaços de fer segurament amb dos grans projectes de ciutat, que és la variant i la planta, doncs no hem estat a l'alçada. Però jo li recordo que no ha estat primer que la competència de les dues infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Això el primer. I que, per tant, a la Generalitat hi hem governat, però també hi han governat vostès. Li vull recordar durant 7 anys, a més anys, amb molts diners, i tampoc han estat capaços de fer-ho. I a la ciutat vostès han governat, també han governat nosaltres, i per tant crec que en percentatges segurament diferents, però tots tenim la nostra quota de responsabilitat.
La CUP ha volgut treure pit dels acords per una tarifació social, el recàrrec de l'IBI per pisos buits o els estudis d'una taxa per a camions d'altonatge que passin per l'Avinguda Sant Jordi o per imposar unes taxes segons la renta de les persones per abstenir-se unes ordenances que no comparteixen, diu. El seu portaveu, Jordi Gasulla, diu, però, que miraran amb lupa tots aquests acords que es compleixin fil per randa i reconeix que tenen por que aquests acords no es compleixin, com ja assegura que ha passat altres vegades. De la seva banda, Activem Olot s'ha abstingut també a la votació de les ordenances i Vox hi ha votat en contra, recriminant a l'equip de govern que destini tants diners a subvencions per entitats i que llavors optin per apujar els impostos.
I és que durant el ple d'aquest dijous també hi va haver opinions confrontades entre l'equip de govern i grups de l'oposició. La portaveu de la CUP, Sílvia Pagès, i la primer tinent d'alcalde, Estanis Vereda, se les van tenir sobre temes socials com és el cas del sense llar.
I per tant, som conscients que estem deixant gent al carrer. I això, desgraciadament, no ens agrada gens que estigui passant a la nostra ciutat.
Crec que ens hauríem d'habituar en aquest ple a dir les coses com són, no com a vostè li agradaria que fossin. Vostè no pot venir aquí i dir que hi ha gent que està dormint al carrer, perquè no és veritat. Perquè si vostè sap que algú està dormint al carrer, ens ho digui, perquè des de serveis socials contínuament s'està treballant perquè això no sigui possible. I si és així, ens ho digui, però de moment no ens ho ha dit mai. I tots els casos que nosaltres coneixem estem intentant treballar-los.
Diem que s'han deixat persones al carrer perquè realment hem hagut de trucar precisament per aquests casos, perquè hi havia persones dormint al carrer i hem hagut d'insistir tant trucant a Policia Municipal com també trucant al Consorci d'Acció Social. Per tant, no ens estem inventant res. Sí, hi ha persones dormint al carrer. S'han acabat resolt moltes vegades quan hem trucat, sí, però sí que existeixen i el Consorci d'Acció Social no controla, no té la capacitat perquè és molt gran el problema que hi ha.
I també sobre la manera d'entendre la participació ciutadana.
El 2023 hi havia un pressupost en participació ciutadana en processos participatius de 0 euros. El 2024 continuem tinguent 0 euros en pressupost participatiu. I creiem que no pot ser que les veïnes i veïns d'Olot continuïn sense poder decidir en què destinem els seus diners.
Vostè no pot venir aquí i dir que no hem treballat el projecte de Montilivet amb els veïns. Em sembla que això és un insult a l'equip de govern, quan hem fet desenes de reunions amb els veïns i amb una comissió. Jo crec que hem de ser més curosos en dir-les, eh? I aquesta és una. No?
El tema de Montilivet, no hem dit en cap moment que no s'hagués treballat amb les veïnes i veïns del barri. En som conscients que s'han fet reunions, simplement hem dit que no s'han tingut en compte les seves opinions a l'hora de redactar el projecte.
I seguint en la línia del ple d'aquest dijous celebrat a l'Ajuntament d'Olot, que ocupa una gran part del nostre informatiu, les treballadores del Consorci d'Acció Social demanen millores laborals en el ple de l'Ajuntament d'Olot. Una trentena de treballadores han assistit al Saló de Sessions aquest dijous. La portaveu del Comitè d'Empresa, Marta Teixidor, ha llegit el comunicat davant el plenari on reclamen unes millores laborals necessàries i urgents. Roger Isern.
Nou acte de protesta de les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, que després de fer-ho en el ple d'octubre del Consell Comarcal, ara ho han fet al ple de l'Ajuntament d'Olot aquest dijous, després de reunir-se a l'exterior de l'Ajuntament encapçalades per Marta Teixidor, portaveu del Comitè de Treballadores, han traslladat les seves reclamacions als 21 regidors i regidores del consistori olotí. Entre altres, el gran pas que demanen les treballadores del Consorci és la relació de llocs de treball, tràmit que el mateix alcalde d'Olot, Pep Berga, ha reconegut que pot ser llarg. Als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, Marta Teixidor ha explicat que les millores són urgents i reclamen passos endavant de les institucions.
A dia d'avui tenim la relació llocs de treball de 200 feta, ens falta acabar-ne una i el compromís que va agafar el Consell Comarcal és que a final d'any tindríem aquesta relació. La relació amb l'Ajuntament d'Olot bàsicament és que també forma part de la comarca i tot i que el conveni el tenim amb el Consell, sí que la nostra tasca repercuteix moltíssim a molta gent de la ciutat d'Olot i per tant també considerem que és bo poder venir en aquest ple i que els grups municipals d'aquí doncs també ho escoltin.
En els darrers dies, el Comitè de Treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa s'ha reunit amb el Consell Comarcal de la Garrotxa. El seu president ja va explicar aquest mitjà que de cara al 2024 hi haurà una partida econòmica destinada a les millores laborals de les treballadores. Pel que fa a l'Ajuntament d'Olot, l'equip de govern s'ha compromès a posar totes les facilitats. Teixidor confia que no hagin de fer més protestes com les que han fet aquest octubre.
De moment el que estem fent és aquests dos, perquè la veritat és que confiem en el compromís que se'ns va posar sobre la taula de que a finals d'any hi hauria aquesta relació de llocs de treball, i per tant, si els compromisos es van complint i els terminis que hem pactat es van portant a terme, de moment no tenim per què fer més mobilitzacions.
Les treballadores del Consorci d'Acció Social han reclamat unes millores laborals que esperen que arribin amb l'inici del 2024 per començar una nova etapa marcada per millores i no per dificultats.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I aquest dissabte canviem l'hora. Entrem a l'hivern, a l'horari d'hivern. Una hora menys aquesta matinada de diumenge arribem a l'horari d'hivern. Això vol dir que haurem d'endarrerir una hora als rellotges, passant de les 3 a les 2 de la matinada. Hem sortit a preguntar a alguns comerciants d'Olot quina era la seva opinió respecte al canvi d'hora. La gran majoria creuen que el fet que es faci fosc més aviat els perjudica en el nombre de vendes, ja que durant l'hivern, a partir de mitja tarda, ja no hi queda gaire ningú pels carrers. Ho expliquen alguns dels comerciants de la ciutat.
A nivell de comerç, doncs, tampoc és que ens beneficiï massa, perquè el carrer de Sant Rafel ja és un carrer, bueno, suposo com tot Olot, que molt aviat de la tarda ja queden els carrers buits.
L'ambient que puguis veure en el carrer, quan canvien l'hora, clar, si fos més aviat, no veus quasi bé ningú.
Parcialment sí que m'afecta, perquè ja ara en aquest moment a les 8 ja el carrer queda buit, això vol dir que la setmana que ve a les 7 ja no hi haurà ningú.
Que s'ha retirat el client conforme canvia l'hora, perquè la nit arriba abans, és a dir, es fa fosc molt abans, la gent tenen ganes ja de retirar-se.
A més, una de les raons per les quals se segueix mantenint el canvi d'horari és per l'estalvi energètic que suposa. Un fet que pels comerciants d'Olot no es compleix, perquè han de tenir les llums dels comerços engegades durant estona quan no hi ha clients pel carrer. Segons ells, creuen que la solució seria...
Jo no tocaria l'horari. En principi no lo tocaria, lo deixaria tal com està. Perquè sí que diuen que és un estalvi energètic de llum i tot això, però és que a nosaltres se nos fa més fosc que abans.
Posaríem el que seria lògic, el que està en estudi des de fa molts anys, que ens diuen, sí, el proper any, però no s'acaba. És a dir, proposaríem que no es toqués l'horari.
Molta gent es pregunta si aquest serà l'últim canvi d'hora i si en cas que així sigui es quedarà instaurat l'horari d'hivern o d'estiu. De moment, el govern espanyol i la Comissió Europea tenen sobre la taula aquesta qüestió i s'haurà de veure si arriben a un acord pròximament. I no deixem enrere encara temes d'aquesta tardor, perquè a l'Anàsia, la castanyera del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, torna a sortir als carrers i, sobretot, a les escoles i residències. El personatge va ser creat per reivindicar les nostres tradicions i, sobretot, per ser valorada entre els més petits i els més grans. L'acte central tindrà lloc el dia 28 a la plaça Mercat. Sílvia Martí.
De la pandèmia en van sorgir idees molt interessants, com per exemple l'Anàsia, la castanyera del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Aquest personatge va ser creat l'any 2021 amb l'objectiu de ser estimada i valorada entre els més petits i els més grans, però sobretot per reivindicar la tradició catalana de la castanyera. Ho explica Adela Moya, presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot.
Reivindicar una mica les nostres tradicions i la nostra cultura, deixant a part altres modes, que totes són ben...
Són acceptables.
Són acceptables, exacte, però la nostra tradició de la castanyera s'havia de reivindicar i portar-la a les escoles, principalment a les escoles amb el públic més petit.
L'agenda de l'Anàsia està plena d'activitats des del 23 fins al 31 d'octubre, però l'acte central serà el 28 al matí, que estarà a la plaça Mercat per fer-se fotos i vendre punts del llibre. També se la podrà veure pels carrers mentre va d'escola en escola amb els més petits o a les residències amb els més grans. És un moment especial pels dos públics, però sobretot pels més grans, que és una manera de reviure la seva infantesa i les seves tradicions.
I la gent gran també el que toca la fibra és que una persona, un cap gros, s'apropi amb ells i parli amb ells, que li dediqui aquells moments d'atenció.
Sí, aquells 5 minuts d'estar amb ells.
Són petits moments, grans moments per ells, petits grans moments per ells, perquè li dediques aquella mica d'atenció, i per ells és molt això.
Des del CID es vol seguir visualitzant el personatge per continuar posant en relleu la nostra tradició i que no desaparegui malgrat les influències del Halloween. A més, destaquen que els moments que es viuen entre la Nàcia i els infants o la gent més gran són molt especials i bonics.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
I els Premis 100% Emprenedors se celebraran a principis de l'any que ve. Aquest canvi es deu al fet que, segons la regidora d'Empresa de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, el consistori està preparant un gran esdeveniment per celebrar la desena edició del Garrotxa Emprèn. Es preveu que aquest acte tingui molta participació dels veïns i veïnes d'Olot i reconegui també els premiats d'altres edicions, però UAC.
Els Premis 100% Emprenedors són el reconeixement que atorga l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal a les noves activitats econòmiques que ajuden a dinamitzar la comarca i creen llocs de treball. Fins ara, el lliurament d'aquests premis suposaven el punt i final a la setmana dedicada al Garrotxa Emprèn. Enguany, per celebrar la desena edició del certamen, des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que estan preparant un acte per commemorar aquesta efemèride i reconèixer els emprenedors d'aquest any i també els que van guanyar en les darreres edicions i que se celebrarà a principis de l'any que ve. La regidora d'Empresa de l'Ajuntament d'Olot és Gemma Canalies.
Canviem una mica el format i el que farem, com que celebrem aquests 10 anys i volem fer una gran celebració i també un gran reconeixement, per tant els premis els farem entre el març i el maig de l'any vinent. Molta participació de la població, molta participació dels joves i a més a més de reconèixer els premiats que hi puguin haver de cara a aquest any vinent, també farem un gran reconeixement a tots aquests 10 anys de trajectòria i a tots aquests projectes que han estat premiats durant aquests 10 anys.
Canalies assegura que encara estan treballant en com serà l'acte del lliurament dels Premis 100% Emprenedors, però diu que volen que sigui un esdeveniment important. De moment, avança que les categories seran les mateixes d'altres edicions. Hi haurà el Premi 100% Emprenedors i llavors altres reconeixements a joves empresaris. També a iniciatives entre dues o més empreses de la comarca i a accions que hagin contribuït a difondre la Garrotxa arreu del territori.
En principi, inclourem les mateixes categories. Ara, també penseu, estem desenvolupant i treballant a veure com haurà de ser aquests Premis 100% Emprenedors dels quals celebrem 10 anys. Per tant, encara hem d'anar definint. I aquí sí que la gran diferència és que participaran això entitats, la població, associacions i molts joves en aquests nous premis 100% emprenedors.
A més, aquest dimarts, amb l'acte d'inauguració de la desena edició del Garrotxa Emprèn, s'ha inaugurat també l'exposició 10 anys Premis 100% Emprenedors, que es pot visitar al pati de l'Hospici fins al 5 de novembre.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports? La Unió Esportiva Olot busca la quarta victòria consecutiva a la Lliga a Mollerussa. Els lleidatans són vuitens a la taula i a casa ho han guanyat absolutament tot. Els lutins hi arriben líders i amb els ànims als úvols després de destronar el líder, l'Hospitalet. Dolera té el dubte de Blázquez, Guillem Guardiola.
Hem de saber la dificultat que té i donar-li el valor. La veritat és que el que hem fet és increïble, vull dir, jo no ho he fet en cap equip i si mires una mica les situacions de partit de 3 setmanes és molt difícil que un equip guanyi 3 partits i més amb la transcendència que era aquest, no? Amb la qual cosa li hem de donar un 10 a l'equip i considerar que hem de seguir en aquesta línia perquè és la bona.
Amb aquesta satisfacció, Pedro Dolera, tècnic de la Unió Esportiva Olot, ha analitzat la tornada a la feina després de la setmana somiada amb 3 victòries en una sola setmana. El cert és que és més fàcil treballar quan les coses van rodades, tot i que ara la Unió Esportiva Olot només té un objectiu entre cella i cella, la quarta victòria consecutiva a la Lliga. Davant, però, tindran un Mollerussa que, si havia perdut els últims 2 partits, a casa ho ha guanyat tot.
És un equip molt difícil, a dalt té molt bons jugadors, Té una afició que apreta molt, és un camp complicat de sempre i tenim un desplaçament llarg, en el qual tot això ja diu que serà un partit molt difícil. A partir d'aquí, pues bueno, hem d'intentar fer el nostre lloc, intentar tenir la bola i ser valents.
El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, nega que existeixin parelles de ball, tot i que el que s'ha estat veient damunt el terreny de joc podria deixar entreveure dubtes. Dolera reconeix que cal aprofitar el bon moment de Moja, tot i que assegura que encara no ha trobat la seva millor versió.
Sí, home, Moja a poc a poc va agafant el to i de fet dos gols seus s'han donat 6 punts. Això ja et diu la importància que ha de tenir l'equip. Sí que és cert que jo crec que encara està lluny del seu 100% de lo que jo vull, però sí que el veig amb actitud, sobretot en el treball defensiu, i ofensivament ja s'ha donat coses en el poc que porta, o sigui que estic total confiança de que anirà més.
La Unió Esportiva Olot es desplaça fins a terres lleidatanes amb pràcticament tots els efectius disponibles. Qui no viatjarà amb l'expedició olotina serà Bruno Perone i Marco Gil, lesionats, mentre que Albert Blázquez és dubte per unes molèsties. El Mollerussa Olot es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia.
I el Besalú Cros amplia fins a 350 atletes les places de la cursa de muntanya. La decisió s'ha pres arran de la gran resposta del curs passat. El recorregut llarg s'ha ampliat enguany fins als 20 km, mentre que el curt mantindrà la distància de 13. Els circuits transcorren bàsicament en corriols. La sortida es farà aquest diumenge a les 9 del matí des de la plaça Llibertat de Besalú.
Després d'emplenar totes les places possibles l'octubre passat, la cursa de muntanya de Besalú reunirà aquest cap de setmana fins a 350 atletes. La Junta Organitzadora de Besalú Cross ha decidit eixamplar l'aforament davant la gran resposta de la passada edició. De fet, aquesta no és l'única novetat, perquè cada any es marquen nous recorreguts per buscar un al·licient i descobrir nous corriols. El recorregut llarg s'ha ampliat fins als 20 quilòmetres. Un dels organitzadors, Marc Boada, ha afirmat que el corredor arribarà fins a Palera i Beuda.
Doncs aquest any ampliem la distància de la llarga a 20 quilòmetres, el que ens permet pujar al Montcal, arribarem fins a Beuda i després ja anirem de tornada i disposarem de dos avituallaments. I la curta mantindrem els 13 quilòmetres i doncs, disfrutarem dels recorreguts d'aquí a Palera.
Enguany s'ha decidit fer un pas més en termes mediambientals i a la bossa del corredor es regalarà un vas per utilitzar els avituallaments. Boada admet que una de les claus principals de la prova és la constant renovació del traçat.
L'any passat vam aconseguir tancar les inscripcions ja a nivell online, que ens vam trobar que el dia de la cursa no vam poder agafar més gent a 300, per això aquest any hem ampliat a 350 i esperem aconseguir-ho omplir. Fins dissabte es podran fer online i el diumenge, sempre que quedin places, es podrà fer presencialment al matí.
La novena edició de la cursa de muntanya de Besalú arrencarà aquest diumenge a les 9 del matí des de la plaça de la Llibertat. La prova comptarà amb l'ajuda d'una trentena de voluntaris. La cursa de muntanya celebrarà l'any que ve la primera dècada de vida amb un recorregut que, segons avança l'organització, ja està pensat.
I avui, per tancar l'informatiu, la por i el misteri es tornaran a apoderar de Sant Esteve d'en Bas aquest dissabte. Petits i adults podran gaudir de la 8a edició de la Nit de la Por, organitzada per les MAMS. Comptarà un any més amb dues franges horàries diferents, Sílvia Martí.
Aquest dissabte, Sant Esteve d'en Bas acollirà la 8a edició de la Nit de la Por organitzada per les MAMS. Aquesta activitat familiar està prevista per un màxim de 1.000 persones que es repartiran en dues franges horàries diferents, una a la tarda i una al vespre. Des de l'organització es recomana que els nens i nenes que tinguin més por vagin a la primera franja, ja que encara és de dia, i sobretot que els menors fins a 11 anys sempre vagin acompanyats d'una persona adulta. Ho explica Rosa Sinyol, presidenta de les MAMS.
Sempre aconseguim que els nens petits vinguin a aquesta franja, però clar, això depèn de cada nen, perquè hi ha nens que amb 8 anys poden tenir por i nens que amb 3 anys no en tenen de por. Vull dir que això és molt relatiu, però que sí que diem a la gent que si volen veure, sobretot les llums i tot, els decorats millor, és millor la segona franja.
Cada any s'explica una història diferent que serveix com a fil conductor de l'activitat i sempre intenten que aquesta potenciï la cultura popular. Enguany comptaran amb la participació d'un gegant de Centelles, que és un home boc i una bruixa. L'entrada costa un total de 7 euros, que es destinaran en els àpats dels actors que participen de manera voluntària i uns petits obsequis pels nens i els adults.
Tots els nens tenen una paperina de caramels terrorífics Després les bruixes guia els donen una campaneta a cada nen, que és per espantar les pors. O sigui, tots els nens quan marxen al primer torn van amb una campaneta que la bruixa guia els diu que si en algun moment tenen por la poden fer sonar, i fa gràcia perquè a vegades veus nens que sí que van, que la van movent. I després pels pares, quan arriben a la plaça, que sempre hi ha la castanyera, perquè la nit de la por sempre s'acaba amb l'escena de la Maria Castanyera, tenen castanyes i ratafia.
L'entitat MAMS compta actualment amb 120 sòcies i amb molts voluntaris que organitzen diferents activitats per a tota mena de públics, però sobretot dirigides a un àmbit familiar.
I amb la por i el misteri tanquem aquest informatiu migdia d'avui divendres 27 d'octubre de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, algarrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Ens veiem a l'informatiu del vespre.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.